Radio Estel. Valors a peu de carrer. Cada diumenge a les 10 de la nit a Radio Estel i Radio Principat.
Molt benvinguts una setmana més, un cap de setmana més, més ben dit, a Valors a peu de carrer, aquest programa que s'ha marcat com a objectiu fer-vos reflexionar sobre certs valors que a vegades volten al nostre voltant, i valgui la redundància, i nosaltres no els hi fem gaire cas. En aquest cas, parlarem de la pau. La pau, i digui, no és casual, perquè és precisament aquest tema el qui dedica el seu número a la revista Valor. Sabeu que aquesta és la versió radiofònica de la revista, és un programa fet gràcies a aquesta revista, la revista Valors, a més de l'editorial Proteus, a més del Mario Ramírez, que porta el control tècnic, i en certa manera també doncs, de mi mateixa, l'Elena Canseco, que posa la veu aquests valors a peu de carrer. Deia que avui parlarem de la pau, d'aquest monogràfic de la revista dedicat a la pau, i també d'aquest congrés amb el nom Edificar la Pau al segle XXI. Avui ens acompanya un dels seus participants, el president, més concretament, del comitè científic d'aquest primer congrés, i és en Francesc Torralba. Benvingut a Valors a peu de carrer.
Què tal? Com esteu?
Deia, durant aquest mes d'abril, durant aquest congrés, doncs s'ha parlat al voltant de la pau, s'ha treballat al voltant de la pau, i jo no sé si és un valor d'aquells que es parla tant, es lluita tant en nom de la pau, que a vegades no se sap ben bé doncs, què s'està fent o què és la pau.
Sí, la veritat és que ha sigut un congrés d'una intensa activitat acadèmica i d'un profund contingut, diguem-ne, filosòfic, perquè ha reunit 500 persones i han fet 60 comunicacions i dels 5 continents del món. Per això jo celebro que Ràdio Estel se'n faci eco, perquè tot i haver-ho donat a conèixer a moltes ràdios, televisions i mitjans de comunicació de masses, la veritat és que observem que la mala notícia sempre té més eco que la bona notícia, no? Llavors, clar, quan una aprofundeix en el Congrés s'adona de que això de pacificar el planeta és tot un exercici que demana talent, demana audàcia, demana intel·ligència. I aquí el que hem intentat és posar en relació els experts i la societat civil, que està amb ONGs treballant activament per la pau. Per tant, aquesta conjunció de talent universitari i acadèmic i persones que estan a peu de carrer mirant de pacificar un barri, una ciutat, un país, això ha de produir efectes positius segur.
I de vegades, deia, tant es barreja a, diguéssim, administracions com ciutadans de peu, que de vegades, doncs, també a la vegada necessiten ajuda, però estan intentant, doncs, lluitar per una bona causa, en aquest cas per la pau. Deia jo que a vegades costa concretar què és la pau, i jo no sé si la valoració que s'ha fet durant aquest congrés d'aquesta lluita per la pau és positiva o no. M'explico. Llegíem el monogràfic de la revista Valors, on tu parles, que deies que a vegades l'anhel de la pau traspassa tots els éssers humans. És a dir, costa trobar algú que digui, no, jo no vull la pau.
Costa molt trobar-ho.
I per què no s'aconsegueix?
És bona pregunta.
Si tothom volem la pau, per què no estem en pau?
Perquè hi ha interessos molt forts perquè no n'hi hagi. És a dir, tot ésser humà, consultat individualment, vol la pau. Vol que hi hagi pau a casa seva, al seu barri, vol que els seus fills creixin adequadament, vol que hi hagi harmonia, equilibri, civilització. Ara bé, també hi ha molts interessos econòmics, de vegades interessos polítics, de vegades interessos d'índole molt diferent, que són un obstacle a la pau. I el que és interessant davant d'un interès d'aquesta naturalesa és almenys saber que existeix. És a dir, que hi ha persones, hi ha corporacions, hi ha grups que s'enriqueixen amb la guerra. Això ha passat a totes les guerres, ha passat a la Primera Guerra Mundial, a la Segona Guerra Mundial, a les guerres actuals que hi ha en el món, que sempre hi ha grupuscles que en treuen partit. Ara, gairebé tothom, aquest anhel de la pau, és fàcilment constatable. Llavors, nosaltres el que hem d'identificar, sense caure en la ingenuïtat, és quins obstacles hi ha i quins caminadors es poden fer. Jo crec que no s'ha de caure en un esquema pau-no-pau, sinó processos de pacificació. I per això la idea del Congrés és entendre que tot ésser humà, tot ciutadà, un estudiant, una infermera, un metge, un professor, pot ser un agent de pau. És a dir, pot ajudar a pacificar aquella aula, pot ajudar a pacificar aquella planta d'hospital, pot ajudar a pacificar aquella empresa, dependrà de com actuï i què faci. Si no, a vegades pensem que això de la pau depèn només dels grans governants, dels que van amb cotxes oficials, blindats, d'una ciutat a l'altra i sempre en perill de por d'una explosió. Uh-huh. Això depèn d'ells, però no només d'ells. Depèn molt, però molt, de la ciutadania i de la consciència responsable de la ciutadania que podem ser agents de pau.
I això s'haurà de veure en una propera generació? És a dir, potser l'esforç s'ha de concentrar en conscienciar els que venen darrere de les coses que s'han de fer bé? O nosaltres ja estem massa contaminats? O no?
No. Jo sempre penso que, verdaderament, les generacions que neixen són més permeables, són més dúctils, i perquè encara no els hem transmès tot aquell allau de ressentiments, de prejudicis, de pors que tenim la generació adulta o la generació anciana. Uh-huh. Però jo confio molt en el potencial, en la capacitat de la generació emergent. Això no vol dir que els ancians i els adults no puguin participar activament, sobretot en la manera d'administrar la memòria. Un dels eixos temàtics està dedicat a la memòria i a com administrem la memòria del que ha passat. Com parlem de les guerres, dels camps d'extermini, dels camps de concentració, dels genocidis, de la crueltat, del colonialisme, de l'imperialisme. Això ho hem de narrar a les generacions que neixen. I algú dirà, home, però no les podem contaminar amb el passat. No amb aquesta finalitat, però han de saber que això que ha passat no es pot tornar a repetir i que això que ha passat ha tingut un cost enorme. I, per tant, la memòria del mal ha de ser també un antídot al futur negatiu i ha de ser un estímul per generar processos de pacificació. Per això és molt interessant, en el treball de la pau, la relació entre generacions. Aquells que han viscut en guerra poden parlar més que ningú del que significa patir el drama d'una guerra. Jo, per exemple, com és el teu cas, no hem viscut mai en una guerra, un país en guerra. Uh-huh. Però és molt interessant que escoltem aquells que van patir el 36, el 37, el 38, el 39 a casa nostra, perquè ens poden parlar de què és això i de com hem de fer el possible perquè mai torni una circumstància semblant.
Estem parlant, per tant, d'aprenentatge i una mica de consciència del que ha passat, o fins i tot el que hem viscut nosaltres mateixos. També podríem parlar de responsabilitat, és a dir, hem dit abans que tots, d'alguna manera o una altra, som agents de pau, i això, d'alguna manera, doncs, té una part de responsabilitat de la cosa que hem de fer, no? Això, de quina manera ho hem de viure? És a dir, de quina manera hem de ser conscients de cada pas que fem o de cada pas que deixem de fer, de vegades?
Verdaderament, l'arrel de tot canvi és la consciència. El Karl Marx, en el manifest del Partit Comunista, precisament el que vol és activar la consciència en el proletariat. Uh-huh. Que el proletariat s'adoni que té prou força per canviar la situació d'injustícia en la que es troba. Sense consciència no hi ha canvi. I consciència vol dir adonar-se'n. Que, de fet, és el llenguatge mateix col·loquial, quan diem és que has actuat inconscientment, no t'adonaves del que feies. I quan diem actuat conscientment, vol dir que deliberada, intencionalment, sap el que feia. Llavors, com prendre consciència? Home, jo crec que avui tenim un marc més idoni que mai per prendre consciència, que és les xarxes, que és la comunicació, que és internet, que són la llau de tecnologies de la informació i de la comunicació que tenim. Avui no tenim excusa per dir no ho sabíem. Mm. Sabem que hi ha dones que són lapidades. Sabem que hi ha nens que passen gana. Sabem que hi ha nens que moren de gana. Sabem que hi ha lluites tribals, ètniques, interètniques, a molts llocs, lluites religioses. Això ho sabem. Ens informaran més o menys objectivament. Segurament amb molta filtració, però ho sabem. Home, això crea consciència. Això el crea el que a mi m'agrada anomenar la consciència global, no? Que formes part d'un món, és un únic vaixell, i tu has de saber que si el vaixell s'enfonsa, també s'enfonsarà el teu camarot. I aquí es pensa que el seu camarot no s'enfonsarà. El teu camarot també s'enfonsarà. Per tant, val la pena prendre consciència de que hi som i que tots formem part del mateix vaixell. I avui això ho podem fer. Ho podem fer molt millor. Vaja, és que en el segle XIX no hi havia consciència global, o en el segle XVIII, o fins i tot a començaments del segle XX. Per tant, tenim estris per adonar-nos que hi som i per adonar-nos que hem de viure d'una altra manera.
Estem parlant de consciència global i jo no sé si poséssim un termòmetre d'aquesta consciència global si hauria millorat respecte a això que dèiem potser fa 10, 15, 20 anys. De vegades, i sovint últimament, hem vist uns moviments socials que podríem dir que combaten aquesta passivitat de vegades, no? Que la gent es queixava. És que la gent no es mou, no lluita pel que fins i tot amb ells mateixos està perjudicant. estem millorant o realment aquests moviments socials no són ben bé la solució?
A veure, jo crec que són un indici, un, del malestar social, i dos, de que el cos social no està mort, que no és una massa morta, inerta, que facin el que facin els que manen política, econòmica i mediàticament, aquesta massa no es mou, sinó que el moviment 15M i els moviments socials al voltant d'això o en altres llocs del món són indici de que la ciutadania s'està activant. També fruit del malestar, la crisi ho activa, però també fruit d'un no volem més, ja n'hi ha prou. Fixa't que un dels llibrets o pamflets més llegits i més venuts en l'últim any és el famós de l'Stefan Hessel, no? Indigneu-vos, més de 3 milions de còpies, no? Després me'n va treure un altre, que és més difícil, que és Comprometeu-vos.
Clar, això ja és més
clar, perquè jo sóc dels que penso que la indignació sense compromís és com un crit dins de la cuina, el que passa que en lloc dins de la cuina el fem a la plaça. Ja està bé que diguem prou. I ara què? Com canalitzem aquesta energia negativa, que és la indignació, de tal manera que es transformi en una energia positiva, constructora, no? Llavors, a mi em sembla que hi ha unes condicions que indiquen que no hi ha la passivitat que imaginàvem. I això és bo. Ara, com s'articula? Si això s'expressa d'una manera violent, no hi estic d'acord. Si això s'expressa d'una manera marginal, no hi estic d'acord. Si això s'expressa d'una manera edificant, transformadora i compromesa, hi estic d'acord.
Llavors, entenc que hauria de ser aquest segon pas d'abans indignem i què més, des de les entitats, des de les ONGs, des dels congressos, on es reflexiona i es debateix per fer aquest segon pas, no? Quin seria?
Exacte. I a més s'ha d'arribar als interlocutors que poden canviar el món. És a dir, no s'hi val de res queixar-se amb un altaveu si al final no hi ha una proposta i es fa arribar aquell que té capacitat per prendre decisions. Aquest congrés acaba amb un manifest. I aquest congrés acaba amb unes actes que s'entregaran a Nacions Unides. Per què a Nacions Unides? Home, perquè entenem que és un òrgan de caràcter internacional que es va fundar el 45 amb una finalitat que és pacificar els pobles, contribuir a que en el món no hi hagi més guerres. La ONU té una història també molt problemàtica i plena de llacunes, però entenem que és un òrgan que això que nosaltres hem pensat a Barcelona, més de 500 persones durant 3 dies, ha de ser útil als que prenen decisions. Això és contribuir per un canal, pot tenir o no eco, però per un canal que pot tenir resposta. Ara, cremar un contenidor o trencar un vidre o Passeig de Gràcia, això a part de fer un perjudici a la persona que propietat d'això, és que no canvia res. No canvia res de res.
I aquests comportaments potser es justifiquen amb una certa inconsciència, és a dir, podríem creure que tota aquesta gent sí que hi ha una bona voluntat de dir ens estem queixant però no sabem on anar, o realment és perquè no hi ha aquest compromís de saber per què s'estan lluitant? És a dir, s'estan queixant per queixar-se o els hi falta algú o algun grup que els digui sí, teniu doncs una bona idea, però cal caminar per aquí també.
Jo crec que motius per la queixa n'hi ha molts. Només cal arribar a una universitat, només cal arribar a un hospital, només cal arribar a una gasolinera o a un mercat, o senzillament a una administració pública. Tothom es queixa.
Ho dic, Francesc, perdona que t'interrompi, perquè en el moment del 15M, i l'esmentaves abans, va haver també molta gent que va dir molta d'aquesta gent s'està queixant per queixar-se, però realment no estan lluitant per un bé comú o per aquesta consciència global que parlàvem, sinó que podríem ser fins i tot gent oportunista. Per això dic, si realment podríem creure que això és cert o no del tot.
Mira, jo crec que essencialment la intenció és bona. Essencialment la queixa és justificada, la indignació és justa. Ara bé, cal lideratge. Un, lideratge i endreçar les propostes. Saps per què? Perquè si no hi ha lideratge, allò és un campi qui pugui. Allò és una fragmentació immensa de persones, però cal un lideratge, una persona o un grup, i a la vegada endreçar les propostes. De tot el que volem fer, ecologia, educació, sanitat, democràcia representativa, per on comencem i com fem una agenda de temes que es converteixi en un interlocutor vàlid. No es volen convertir en partit polític perquè entenen que el sistema està corromput o el sistema ha de canviar. D'acord, ara són associació, ja és una entitat jurídica. Bé, una associació pot tenir molt poder si té molta gent darrere. Vés a parlar amb els poders i hi ha un endreçament dels temes i un lideratge. És a dir, una persona que tingui cara i ulls i que sigui reconeguda per aquell moviment com el nostre representant. Un o una plataforma, però hi ha d'haver un lideratge.
Valors a peu de carrer. Un programa produït per Editorial Proteus i Revista Valors. Dirigeix Joan Salicru. Presenta Helena Canseco.
Estem a Valors a peu de carrer, un cap de setmana més, i ens acompanya, com sabeu, Francesc Torralba, filòsof, teòleg i president del comitè científic d'aquest primer congrés Edifica la Pau al segle XXI. Estem parlant del que manca al món per arribar fins a aquesta fita, que és la pau, si estem en el bon camí, si no, què ens falta, què ens sobra. Bé, és complicat de parlar. Ara estàvem doncs, comentant el moviment del 15M, el que va fallar potser o el que va doncs, faltar-li, no ho sé. Però bé, abans parlàvem de que s'ha de parlar amb la gent que cal, s'ha de parlar amb la gent que realment pot canviar el món. Jo no sé si aquesta gent que pot canviar el món és la gent més poderosa econòmicament. És a dir, canviar el món és qüestió de diners?
No només, no només. Canviar el món és qüestió, en primer lloc, d'actitud i, naturalment, també de justícia. És a dir, nosaltres hem arribat a dues conclusions molt rellevants en aquest congrés, no? Que si vols pacificar el món, has de treballar per la justícia. Mentre hi hagi injustícia, desigualtat, sofriment, és molt difícil que hi hagi pau, perquè el que té menys sentirà ressentiment i odi cap al que té més. Ara, si tothom té els mínims i tothom pot desenvolupar la seva vida, llavors poden haver-hi unes condicions de pau. I després l'altra conclusió és, també molt valuosa, que la pau exigeix el respecte a les identitats. És a dir, allà on hi ha imperialisme, colonialisme, allà on no, on li neguen la seva llengua materna, la seva cultura, la seva ètnia, la seva religió, naturalment no hi haurà pau, perquè aquest que li és negada s'aixecarà violentament contra l'altre i, si pot, li causarà mal. No? Llavors, nosaltres entenem que la pau és un procés molt complex, que es pot parlar de processos de pacificació i que hi ha exemples reeixits. Per això, entre els ponents, hi havia un personatge que és un dels més importants estudiosos i teòrics de la pau, que és Jean-Paul Lederach, que fa durant 30 anys, els últims 30 anys de la seva vida, que volta per tot el món en meses de negociació de pau. Això vol dir allà on hi ha les víctimes, allà on hi ha els causants del mal, o allà on hi ha els dos fronts, i negocien com, a través de la paraula, acabar amb un conflicte o evitar que neixi. Això vol dir que hi ha exemples reeixits de pacificació que no ha passat per les armes, ni per la sang, ni per les bombes. I hem de fixar l'atenció en aquests. Llavors els mitjans no hi presten atenció o no n'hi presten suficient. Posen la lupa en el contenidor incendiat, però no en un congrés de la pau. Posen la lupa en una lluita interètnica, però no en una negociació que d'una manera pacífica ha aconseguit resoldre un conflicte.
I en un moment com el d'aquest, com del segle XXI, i aprofito el títol del congrés, Edificar la Pau al segle XXI, segurament aquesta edificació ha de ser i és diferent a la que podria viure al segle XIX, per exemple. En un moment, deia, on les xarxes socials, la comunicació, l'internet és tan present a tot arreu, una certa responsabilitat mediàtica, com parlàvem ara dels mitjans de comunicació, o fins i tot utilitzant xarxes socials i l'internet, podria ajudar en aquesta lluita?
Sí, sí, per descomptat. És a dir, per això nosaltres una de les àrees o dels eixos del Congrés era la responsabilitat dels mass media, perquè entenem que, un, ens presenten al món. És a dir, nosaltres no hi som a Afganistan, nosaltres no hi som a Centre-Àfrica, no hi som a Llatinoamèrica, però tenim una finestra que ens informa del que passa. O sigui, hi ha una responsabilitat enorme. Com ens informen dels conflictes que tenen arrel a tants llocs del món? Com ens arriba? Ens informen neutralment, objectivament, o ja ens informen de manera que ens predisposen a actuar a favor d'una part i anar en contra l'altra? Dos, els mitjans de vegades no ho presenten tot. Només presenten determinats conflictes i ignorem els altres. Per què? Doncs perquè en prioritzen un i l'altre queda amagat. Conseqüència, no crea consciència, no sabem que allò hi és. Per tant, aquí poden actuar molt favorablement. I encara tres, si només presenten mala notícia o notícia terrible, llavors el ciutadà pot arribar a la conclusió que no hi ha res a fer, que no es pot canviar res. Ara, si som capaços d'anar alternant la llum i l'ombra, la foscor i la claror, llavors el ciutadà diu, mira, aquí s'ha transformat positivament. En canvi, allà no. Però si no, pot arribar a la impressió de que no val la pena comprometre's, perquè si no canviem res, si segueix la ignorància, la crueltat, el genocidi, el colonialisme, l'imperialisme, el mal, la violació, la humiliació de dones, no cal fer res. Però quan el mitjà enfoca una pràctica reeixida, que n'hi ha moltes al món, dius, mira, això és possible, posem-nos-hi.
I parlàvem abans, o esmentaves tu mateix, que al Congrés hi van haver-hi ponents assistents dels 5 continents, perquè la pau és un problema o un valor que afecta els 5 continents. El concepte de la pau que es té a diferents territoris és diferent o no? És a dir, la lluita per la pau que es fa a un altre continent que no és el nostre és gaire, varia gaire o no?
Sí, el fet és que el concepte de la pau és polisèmic i per això nosaltres volíem escoltar veus no occidentals i no europees. I ho vam aconseguir. Un dels professors va ser l'Enrique Dussel, que és un professor que es defineix com a filòsof de l'alliberament, seu a Mèxic, però originàriament d'Argentina, i ell fa una filosofia de la pau molt a partir de la defensa dels drets de les persones més humiliades en el planeta. Uh-huh. En canvi, vam tenir també el professor Lu Longgen, xinès, professor de la Universitat de Pequín, que ens va presentar la pau com a harmonia entre oposats, de tal manera que entén que perquè hi hagi pau hi ha d'haver un equilibri entre contraris, positiu i negatiu, home-dona, bellesa-lletjor, fred-calor, sec-humit, i que si falla aquesta harmonia, automàticament apareix el conflicte i la guerra. No? Això també és indicatiu, perquè vol dir que la pau té a veure amb la complementarietat d'oposats.
Una mica el que dèiem abans, no? De dir respectar les diferències o fins i tot apreciar i aprendre a viure amb aquestes diferències i treure el més positiu. Jo li demanaré que facis un exercici arriscat i és posar-li una data a la pau. Potser no una data en concret, perquè això doncs, és una mica inviable, però sí de dir, bueno, aquesta gent que dia a dia està lluitant per la pau, quants anys de lluita li queda? És a dir, fa 50 anys, fa 100 anys, dirien, uf, la de coses que queda per eliminar, la de coses que queda per aclarir i per dir això no pot ser mai, això no es pot repetir mai a la vida. Ara ens queden una mica menys d'anys, entenc.
Mira, això depèn. Jo, com que no sóc cíclic, en el sentit de que diuen tot torna, uh-huh. Que torna la primavera, que torna l'estiu, que torna l'hivern i la tardor, doncs hi ha qui diu el conflicte sempre torna i la guerra torna, en formes diferents, però torna. Jo no tinc aquesta concepció. Tinc una concepció més helicoidal. Vol dir, torna, però aprens del que ha passat. Et tornes a enamorar, però aprens del que va passar. Et tornes a malaltir, però aprens de la malaltia anterior. Llavors jo crec que nosaltres hem fet un aprenentatge històric. I aquest aprenentatge històric no ens evita tornar a caure, però almenys pot ser una cautela per no caure ni tan ràpid ni tan malament, no? Llavors, jo entenc que la data, lògicament, és impossible posar-la, però sí que entenc que en la mesura que hi hagi consciència, en la mesura que hi hagi transmissió de la memòria, en la mesura que hi hagi més processos de justícia, hi haurà més pau. Amb això vull dir que si les entitats que treballen per la justícia fan la feina, i algunes la fan molt bé, ja estan pacificant i ja estan construint pau futura. Ara, si deixem que en el planeta hi hagi una injustícia estructural tan gran entre nord i sud i est i oest, la pau és impossible, perquè la pau té a veure amb aquesta justícia. Per tant, treballar per la pau és treballar per la justícia. I, per tant, com més justícia hi hagi, més pau. Jo crec que avui en el nostre món, malgrat tot, hi ha més justícia que abans. Sobretot, pensem, a Occident. Potser per això hi ha més pau. Ara, a nivell planetari, cal molta feina perquè augmenti el nivell de justícia entre el nord i el sud.
Podríem dir que hi ha més justícia i més intolerància a la injustícia? És a dir, ara ens fa una mica més de mal quan veiem alguna cosa que no encaixa?
Sí.
No ignorem tant el que no
sí.
funciona?
Sí, i sobretot hi ha molta més intolerància a la violència. I això he vist que ha anat pujant. És a dir, que és bo. A la intolerància física, a la violència física, a la violència contra les dones, a la violència contra els nens, a la violència contra els animals. Hi ha com una actitud d'intolerància o de tolerància zero envers les formes de violència, la qual cosa és molt positiva. Vol dir, escolta, no es pot pagar un nen, no es pot pagar una dona, no es pot pagar un animal, no es pot pagar un ancià. Els problemes s'han de resoldre d'una altra manera. La violència no pot justificar una pràctica educativa. intolerància a la violència, bon senyal. I a la vegada també una gran incomoditat davant de la injustícia. No podem mirar una altra banda. Hem d'estar pendents del que hi ha i hem de contribuir a que n'hi hagi menys. I si fem això, pacifiquem el planeta.
Per tant, consciència, responsabilitat, aprenentatge, totes aquestes coses, tots aquests valors, hem fet una mena de recepta per aquesta pau que no sabem quan arribarà, però segur que arribarà algun dia, si més no. Gràcies, Francesc Torralba, per acompanyar-nos a Valors de Peu de Carrer. Un plaer, i esperem doncs, que el segon congrés es treguin encara més conclusions i estiguem una miqueta més a prop d'aquesta fita.
Gràcies a vosaltres. El segon ja té data, que és el 2014, a Bogotà.
Serà doncs apuntem
la data. Serà el segon congrés internacional sobre edificar la pau en el món.
Perfecte, gràcies. I vosaltres, ja sabeu, teneu aquesta data, el 2014 a Bogotà, però abans, una miqueta més propera, és el cap de setmana que ve aquí, a Ràdio Estel, Valors a Peu de Carrer torna amb un nou valor. Encara no us puc avançar quin serà, però segur, segur que us interessarà, i molt, perquè els valors estan a peu de carrer. Gràcies per tot, us escoltem d'aquí 7 dies.
A peu de carrer, a Ràdio Estel.